Bona nit. Aquest any, amb el 40 aniversari, em permetreu potser que m'estengui una miqueta més que els altres anys, però sí que vull fer un reconeixement i explicar una mica totes les juntes anteriors que, com heu vist abans, ha sigut, els hi han fet un reconeixement perquè si estem aquí ara ha sigut gràcies a la tasca que han anat fent tots ells. Els de la Junta actual ja ho faran a la propera, ja suposo que ho faran, o sigui que la Junta actual encara estem en actiu i no ens pertoca. Però sí que hem volgut fer un reconeixement a tots, els que estan i els que no estan. El gremi es va fundar, i el va fundar gràcies a un gran hoteler que hi havia aquí a Sitges, que era Joan Vives, Joan Vives Anduix, pare. La seva era una persona molt tossuda, i no va parar fins que va aconseguir que bona part del sector empresarial de Sitges entengués la necessitat d'associar-se un cop que el vertical horitzontal o vertical que hi havia de treballadors, que era l'antic sindicat, es va dissoldre. Ell va creure que el sector empresarial es tenia que reunir. I amb data de l'any 76 es va constituir el gremi d'una manera informal. Informal perquè fins al febrer del 77 no es va presentar a la legalització els estatuts, tot i que durant aquest any tota la Junta va treballar i encara que no estigués constituïda com... els estatuts no estiguessin reconeguts, però sí que la Junta treballava. A l'any 77 van començar el gremi, tots molts ho coneixeu, us recordareu, al carrer Sant Gaudenci. El carrer Sant Gaudenci, en un local que en aquella època ja es pagaven 16.000 pessetes, 16.500 pessetes a l'any de lloguer, i a més, dins del sindicat aquest, la Unió d'Empresarios del Sindicat Local d'Hostaleria i Turismo, se li van fer la compra de tots els mobles per poder començar a moblar el que era la seu del gremi, que en aquella època també ja van costar només els mobles 163.000 pessetes amb els mobles. El dia 28 de l'any 77, del mes d'abril, es van legalitzar els estatuts i van ser els primers estatuts d'un gremi que es van legalitzar a Catalunya. No n'hi havia cap, ni el de Barcelona, ni el de cap altra població que estiguessin els estatuts registrats i poguessin funcionar com a tal. En aquella època ja es va dotar el gremi d'una estructura coherent. Hi havia un gerent, que era el César Verdejo, i un bon sitgetà, que molts el coneixeu, com és l'Agustí Albors, va ser el que va dissenyar el logo de Sitges. En aquella època es van sentar les bases del que és ara el gremi i moltes de les coses que estem fent ara són les mateixes que es feien i moltes de les reivindicacions que estem fent ara són les mateixes que es feien en aquella època. Però també hi havia un talent molt col·laboracionista, com sempre ha tingut el gremi, i Vives, que era un visionari, una persona amb una visió de futur important. El tindre coneixement que a Sitges, o als voltants de Sitges, volia obrir un casino, va a l'escola de Juegos de l'Azar, va intentar que el gremi fos l'escola de grupiers i l'escola d'hostaleria per la gent que podia anar a treballar allà. No ho va aconseguir, però sí que el que es va lograr és que dins del gremi es creés ja cursos de formació per cambrers i a cuina. Que de passada us he de dir que va ser una miqueta a l'embrió del que és ara l'institut, l'escola d'hostaleria de l'institut, que la maquinària que va començar l'institut era la maquinària que teníem al gremi, que li vam cedir perquè hi pogués començar a fer els cursos que aquest any han fet 25 anys i amb l'èxit que tots sabeu que està gaudint. En aquella època hi havia alguns problemes, com per exemple el que tenim ara actualment, també per si dit que ja a l'any 77 estàvem els mateixos problemes ara, l'impost suntuari. L'impost suntuari, que va ser una lluita del gremi important, era per intentar que els establiments musicals, els bars musicals i les discoteques, poguessin allargar el seu horari. O sigui que el mateix que estem intentant ara, doncs l'any 77 ja s'intentava i es va posar un impost que era l'impost suntuari en aquella època. El gremi també va constituir una societat per gestionar. No va funcionar massa bé, però els anys que va funcionar van poder gaudir molts establiments. Es va constituir una societat per les compres mancomunades entre tots, per optimitzar les compres. Bé, va durar uns quants anys, que durant aquells anys va funcionar bé, però bé, com totes les coses, al final es va anar diluint l'interès perquè les cases comercials també apretaven per l'altre costat i bueno, no va ser massa interessant i al final es va dissoldre. També es va aconseguir que de la Secretaria d'Estat de Turisme es traspassés al gremi el segellat de totes les cartes. Us en recordeu de que en aquella època les cartes tenien que estar segellades pel Ministeri amb els preus, amb la llista de preus. Doncs el Ministeri va autoritzar al gremi de que pogués segellar ell les cartes, poguessin funcionar amb aquelles cartes segellades i després les traspassessin al Ministeri perquè ell les validés. Però ja podien començar a funcionar, no teníem que esperar que els tornés a enviar al Ministeri. També el dinamisme que portava aquesta primera junta va aconseguir que la Confederació d'Hostaleria de Catalunya es creés aquí Sitges, es constituís aquí Sitges. I això era l'any 78, o sigui que la Confederació, que també pertanyem, nosaltres com a gremi també som membres d'ella, es va constituir aquí Sitges i van vindre en aquella època el Ramon Bagó, que era el director general de turisme de l'època, va ser el primer director general de turisme de la Generalitat, doncs va vindre aquí i va segellar el vistiplau, juntament amb hotelers i representants de l'hostaleria de Barcelona, la fundació de la Confederació. Treballàvem també, o treballaven també, amb el conveni col·lectiu d'hostaleria, com s'està treballant ara també, formant part de totes les comissions que pertoquen. Es va demanar, cosa que ara també és vigent, reforços als cossos de seguretat per reforçar la seguretat de Sitges durant l'època de més afluència de gent, cosa que també és vigent ara i això estem parlant de l'any 78. I l'any 78 també es va celebrar el primer sopar gremiat, com estem avui, o sigui, fa 39 anys. Una altra nota curiosa d'aquell any, del 78, va ser que i això té molta validesa avui, que teníem aquí també representants del Festival de Cinema, de que la Junta del Festival de Cinema d'aquella època va demanar al Gremi d'Hostaleria si li podia fer un préstam o deixar-li 50.000 pessetes per poder-se donar d'alta dins de la Federació d'Activitats no sé quines, però vull dir, a les actes queda recollit, a les actes queda recollit de que el festival va dir al gremi si el podia ajudar i en aquella època no se'l va poder ajudar. També les primeres eleccions del 79, com s'han anat fet successivament, es va convidar tots els candidats de totes les llistes a tindre un debat a la seu del gremi per explicar cada un el seu programa, sobretot amb el seu programa que era amb el vessant més turística. La inscripció era per la inscripció del Festival de la Federación Internacional. Entonces, el primer any, doncs, per poder formar part de l'això, el gremi, em consta que també els van tornar. Vull dir, també, i continua sent vigent ara, va haver-hi molta polèmica i molta discussió amb la proliferació que hi va haver-hi d'establiments de menjars ràpid, entrepans i frankfurts. Cosa que igualment ara també torna a estar vigent i estem lluitant. En aquella època, bé, tots sabem els corners que hi havia per bastants jocs de Sitges, el gremi, el sector, en tenia igual que en té ara, que determinats tipus d'establiment no ajuden massa a la qualitat del producte que donem. També es va crear, i això va pel Domènec, la comissió de promoció, que va ser molt activa per anar a fires i per anar a... que això va ser l'embrió també de Turisme de Sitges, no dic agència, no ho he dit. Va ser l'embrió també de la regidoria de turisme que tenim ara. Això va estar liderada pel Pan Joan Domènech, persona molt comercial, persona molt dinàmica també, i bueno, en aquella època ja promocionaven Sitges al Real Automòbil Club de Bèlgica, perquè en aquella època s'entenia que eren potser els que tenien més propers. Com he dit abans, també amb el conveni d'hostaleria. Aquesta va ser la primera etapa. La segona etapa va ser la presidida per Xavier Tort, que també no pot estar aquí perquè pobre també està traspassat, igual que en Xavier Vives. Aquí se li va donar un impuls molt fort al tema de promoció. Es va aconseguir una campanya promocional amb la Fira de Mostres de Barcelona, i amb una campanya, amb un eslògan que deia «Premi a su esfuerzo», dels que estaven treballant a la fira, i vengan a Sitges. O sigui, que es donguessin un premi ells mateixos i que vinguessin a Sitges a gaudir de Sitges un cop acabessin la fira. Sitges també va estar dins la guia de ventes de Barcelona del 82, que va ser l'any del Mundialito, i també es deia com la platja de la capital de Catalunya. Barcelona, fins l'any 92, les platges no eren platges, o no estaven utilitzades com a tal, i nosaltres gaudíem de la platja, o sigui, podríem dir que érem la platja de Barcelona. Es va participar en moltes fires nacionals i internacionals i també es va formar part del Comitè de Promoció de Catalunya. I com a novetat, aquesta junta també van comprar un tèlex per poder-se comunicar, i tots els hotels utilitzàvem el tèlex del gremi, perquè un per cada establiment no donava, i en canvi un per del gremi va... I va haver-hi també la promoció al Pla General d'Urbanisme, i el va representar en Joan Ibáñez, que sí que el tenim, està aquí avui aquí amb nosaltres també, i vam aconseguir que Ramon Bagó vingués a Sitges també per parlar amb l'Ajuntament uns temes també que avui dia continuen sent, com és la senyalització de les carreteres, com és la vigilància i la seguretat i com és l'increment dels horaris dels establiments. O sigui, per tant, tot el que es parlava en aquell temps també es parla ara. I després, una altra cosa curiosa d'aquella època, que mitjançant la unió dels gremis de la Confederació es va aconseguir que la cervesa es pogués pagar el mateix preu a fora de Barcelona que a Barcelona. A Barcelona era més barata i a l'extraradi era més cara. I amb la pressió de tots els gremis es va aconseguir que la cervesa estigués al mateix preu a Barcelona que no pas a les afueres, com érem aquí en aquell moment. Després ja passem a la junta també del David Martí, l'any 83. Va ser la consolidació. El gremi va col·laborar també molt activament amb el tema, per exemple, de platges. El gremi l'any 84 es va fer càrrec de la manutenció dels policies de platja, que tant reclamàvem des del sector que feia falta policies a la platja per evitar la venta ambulant, que ja n'hi havia en aquella època. Doncs també el gremi col·laborava, l'Ajuntament va posar la policia i el gremi va col·laborar amb la manutenció d'aquests policies. Es va constituir el club de tast i es va fer el primer menjar de tast. També una altra nota curiosa d'aquella època és que vam acollir aquí a Sitges un overbooking brutal que hi va haver-hi a Calella, i aquí a Sitges, bueno, es van solidaritzar amb els hotelers de Calella i vam intentar anar-los encabint, i es van encabir pràcticament tots els de l'overbooking que van tindre. La comissió de promoció, que estava liderada per en Joan Domènech, va encomanar una pel·lícula de Sitges de 30 minuts per passar-la amb els cinemes d'Espanya. O sigui que també teníem una pel·lícula de Sitges per anar passant. Com he dit abans, la venta ambulant. I sobretot, amb aquesta junta també i amb la posterior, es va intentar que tot el sector, tots els agremiats, fóssim una família. Abans s'ha dit que el Club de Tast va triomfar o va començar a funcionar bé quan tots es vam creure que érem companys i que érem amics i que teníem que anar tots a una. Doncs amb aquesta junta això es va encara apretar més. Es van fer concursos de golf, concursos de pesca, es van fer sortides gremials a la Costa Brava, a la Rioja, i en aquesta època amb la David Martí, es va començar a gestar la compra dels actuals locals que tenim al Gremi d'Hostaleria. I també una acció promocional molt bona, que va ser el passaport gastronòmic. Un passaport que hi havia tots els restaurants, sobretot del Club de Tres, que es van adherir tots, i a la que anaves per tots i anaven segellant el passaport, que tenia forma de passaport i cada pàgina era un restaurant, i els tenies tots segellats, podies anar i gaudir d'un àpat al restaurant que més t'hagués agradat de tots els que van anar. Va ser una campanya molt, molt bona i una campanya de molta ressò. Després hi va haver la Junta presidida pel Xavi Vives a l'octubre del 86. Xavi Vives fill. Fill del fundador, del primer president del gremi. Aquí es va consolidar la compra del local social que havia començat amb l'anterior junta. Es va comprar en aquella època per 10 milions de pessetes i es van informatitzar les oficines. Van comprar els primers ordinadors, ja teníem tèlex, ara faltaven els ordinadors, i en aquella època, l'any 85-86, ja es van començar a comprar ordinadors per... Es va fer molta promoció, es va fer... una edició de fulletons per sectors, o sigui, per segments de tant per hotels, per restaurants, per oci nocturn, per bars de tapes, o sigui, tots diferenciats. I va haver-hi també la campanya molt forta, que el gremi es va posicionar molt valentament amb l'autopista, autopista sí o autopista no, l'actual, la que tenim, la dels túnels del Garraf. Hi va haver un moviment contrari a que es realitzés l'autopista i des del gremi es va apostar molt, molt i molt durament a favor que es fes l'autopista, i amb la campanya que era sí, autopista sí. O sigui, em recordo els cartells, els lletreros que hi havia, sí, autopista sí, i afortunadament va ser que sí, perquè tots sabem que va haver-hi un abans i un després de l'autopista. Es va crear també una junta consultiva dels expresidents per poder consultar en casos de necessitats o de dubtes o problemes que hi hagués amb la Junta, doncs que la determinessin també amb els expresidents. Després vam passar a la Junta presidida per la Blanca Gavaldà, que la tenim aquí avui també, i va ser l'any 89. Aquí ja van començar també amb els cursos, es va fer, com que era el 90, venien les Olimpiades, els cursos de manipulador, hi havia molta sensibilitat amb la higiene dels aliments, i els primers cursos de manipuladors d'aliments es van fer al gremi, i es van, tots els que treballaven a l'hostaleria l'any 92, doncs tots podien gaudir del seu carnet o del seu curs de manipuladors d'aliments. També, una altra cosa que avui dia és actual, al·legacions del projecte de xiringuitos que va presentar l'Ajuntament. Aquí també va ser bastant ferotge la lluita del gremi amb l'Ajuntament, i no solament amb l'Ajuntament, sinó arribant a Ports de la Generalitat, arribant a la demarcació de costes d'aquí, i també a la Direcció de la Seguretat Social i al Ministeri d'Obres Públiques. Es va aconseguir que els xiringuitos que havien programats, que eren... en tenia des del gremi en aquell moment, que eren desproporcionats i no eren necessaris per Sitges perquè ja gaudia de suficient oferta gastronòmica on es volien encabir, i per tant es va poder reconduir, i es va reconduir bé. També la vessant cultural i la vessant gremial en aquesta època de la Blanca també es va treballar força, i va haver una excursió a Madrid per anar a veure l'exposició de Velázquez, que va ser... bueno, molt, molt agraïda. El gremi s'impartia en cursos de màrqueting i màrqueting a la restauració i atenció al client. Vam crear també, en aquella època que hi havia problemes amb el transport, va ser una època que va començar l'alimentària aquí a Sitges, vam veure que era un filó, els d'aquí a Sitges vam veure que era molt bona perquè omplia Barcelona, i aleshores també omplíem aquí a Sitges. I aleshores des del gremi vam organitzar uns autocars que anaven recollint els clients a cada hotel i els portaven a l'alimentària, i quan tancava l'alimentària els tornaven a portar cap aquí. Per tant, en aquella època ja començàvem a rebre les places que no tenia Barcelona, les teníem nosaltres aquí a Sitges. I el bo és que molta gent va descobrir Sitges, i els anys següents ja no reservava Barcelona, sinó que ja reservava aquí a Sitges. El mateix, vam treballar dur des del gremi perquè tinguéssim aquí una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ens vam adelantar, vam demanar-la amb temps. Sabíem que primer aniria a comissaria Vilanova, però volíem que aquí Sitges, per les necessitats i per lo que és Sitges, necessitàvem també una comissaria. I bueno, també la vam aconseguir. Després es va constituir, en aquesta última etapa, i ja estic arribant al final, es va constituir el grup d'hotels de 4 estels. Això va ser molt important perquè això va ser l'any 92, abans del 92, i gràcies gràcies al grup hoteler de 4 estrelles es va aconseguir negociar un contracte únic amb la BBC per les Olimpiades. Pràcticament el 80% dels hotels i de les habitacions de Sitges, dels llits de Sitges, es van vendre a la BBC i el contracte el va signar el gremi en representació de tots els hotelers i els pagaments se'ls feien al gremi i el gremi els passava a cada hotel. Amb unes condicions fantàstiques, la BBC, el Martin Hopkins, que era el director de la BBC en aquella època, va vindre a Sitges, el vam mimar, el vam cuidar, es va enamorar de Sitges i va dir: nosaltres, la BBC, vindrem a Sitges, i vam vindre. I la veritat és que també hi va haver un abans i un després amb l'hoteleria de Sitges, perquè tots recordem que l'època de la dècada dels 80, a l'hivern pràcticament estava tot tancat. No hi havia hotels, només quedava el Calípolis i l'Antemari, em sembla. Sí. Mori? Quedava només obert l'hotel Calípolis tot l'hivern. I ara és a l'inrevés. Abans hi havia un 10% de les places hoteleres obertes a l'hivern i ara hi ha un 10% de les places hoteleres tancades. Per tant, va marcar també un abans i un després. I també es van fer... Bueno, es va desenvolupar el pla estratègic de Sitges durant la Junta de la Blanca i el gremi també hi va participar d'una manera molt activa. Aquest ha estat una miqueta el resum de les actuacions i una miqueta per també agrair a tots els membres que abans heu estat guardonats la tasca que heu desenvolupat durant aquests anys perquè el gremi en aquests moments estigui on està. I bé, no puc acabar sense fer una miqueta de valoració i una miqueta de la temporada perquè, bé, tots l'any passat dèiem que el 1996, 2016 era un bon any, va ser un bon any en termes generals, i aquest any, fins al 30, fins a l'1 d'octubre, era un molt bon any. Era un molt bon any. Després de l'1 d'octubre no va ser un mal any, o sigui, no ha sigut un mal trimestre, però tampoc ha sigut bo. Vull dir, ha sigut un trimestre que hagués pogut estar una miqueta millor, però sí, el que és la vessant hotels, la vessant hoteleria, aquest any tancarà o tancarem dient que ha estat un any bo. Bo, i ho podem dir-ho perquè és bo reconèixer-ho, perquè nosaltres tampoc vam patir tant el que va patir Barcelona a partir de l'1 d'octubre, perquè érem Sitges. Tenim la gran avantatge de que quan ens interessa dir que estem a Barcelona, som Barcelona, i quan ens interessa dir que som Sitges, som Sitges. Aleshores, podem anar jugant amb els dos costats. I la veritat és que no ha anat malament. La restauració sí que aquí hi ha més disparitat de criteris. N'hi ha alguns que els hi ha anat molt bé i altres, bueno. Però també tornem a estar amb el mateix que dèiem al començament. Hi ha molta oferta que a vegades entre tots diem que no és potser la millor oferta que tindria que haver-hi Sitges i clar, la gent s'ha de repartir i la gent ve la que ve i es reparteix, per més que estiguin... I encara hem tingut molta, moltíssima sort de que el clima ens ha acompanyat molt aquest estiu i ens ha acompanyat molt també aquest mes d'octubre. I per l'any que ve, què ens espera? Aviam, per l'any que ve, les previsions que hi ha ara, podríem dir que no som massa optimistes en aquest moment, sobretot perquè veiem que no hi ha l'alegria al moment de reservar que hi havia l'any passat. Hi ha un cert alentiment amb les reserves tant d'individuals com de congressos, però aviam, tenim tota la confiança que tenim dues marques molt potentes com és Barcelona i com és Sitges i que això s'ha de recuperar. Des del gremi també ja amb Turisme de Sitges hem estat parlant i amb el Convention Bureau que s'ha de reforçar, sobretot ara en aquests moments, s'ha de reforçar molt la tasca de promoció a l'exterior per intentar recollir, em consta també que la Direcció General també ho està fent i la Diputació, el Servei de Diputació també ho estan fent. Vull dir, tots han vist quin era el problema i tots estan treballant a una per tirar endavant bé, aquesta incertesa. Però, com us deia al començament d'aquest 2018, tant Barcelona com Sitges són dues marques molt potentes. I Sitges, en aquests casos, tenim l'avantatge de que no són tan grossos com a Barcelona. Les coses dolentes que han pogut passar a Barcelona, aquí a Sitges, no han repercutit tant. Per tant, hem de saber continuar jugant amb... Quan Barcelona va bé, nosaltres som Barcelona, i quan Barcelona no va tan bé, bueno, Sitges és meravellós. Per tant, podem tenir aquesta dualitat, que és la de que també aquest any haurem de tenir en compte de que els països que fins ara estaven una mica, bueno, una mica no, que no hi anava la gent, els països del nord d'Àfrica i de l'est mediterrani, hi ha dos països que han despertat, hi ha dos països que ja tenen més estabilitat, i això ho notarem. Són Tunis i Grècia, han despertat, i bé, a la Fira de Londres em consta que molts, sobretot el mercat alemany de grup, bé, Grècia li tira molt. Però bé, bueno, ja ho sabíem que passaria algun dia o altre, que estàvem vivint amb un turisme una mica prestat, i que quan aquella gent es recuperés, doncs, passaria el que passarà aviat, que es tornarà a redistribuir una miqueta. Però també, per un altre costat, hi ha un increment molt important de turisme nou. I, bueno, o sigui, una cosa compensarà l'altra. I ja no em vull allargar més, sinó que agrair al Calípolis per l'acollida que ens ha tingut, i el magnífic aperitiu de moment, i suposo que ara el sopar també serà igual de magnífic, i també els... Ara t'he posat pressió, no? I els col·laboradors, com són el Banc de Sabadell el dia d'avui, i també Coca-Cola, que també és un dels incondicionals amb aquest sopar. I res més, moltes gràcies, i disculpeu, ja he dit que m'allargaria una mica aquesta vegada, però 40 anys... Bravo!